Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els que estan escoltant Ràdio Estel. Us parla Salvador Aragonès. Donarem ara un resum de notícies econòmiques. Per exemple, AstraZeneca perd més de 5.000 milions a la borsa de Londres en dues sessions. La culpa és l'incompliment de part de l'empresa britànica de proveir de vacunes anti-Covid a la Unió Europea i a d'altres. No sabíem que el Brexit era tan dur per part britànica. Però hi ha una explicació del retras de la vacuna a la Unió Europea. Cinc factors són claus en aquest tema. La lentitud europea a la immunització, es van encarregar poques dosis i no es va fer una autorització a temps, es firmaren els contractes opacs i la política industrial sofreix una situació menys dinàmica. El govern central estudia introduir a Espanya l'ús obligatori de les mascaretes FFP2 pel transport públic i pels centres comercials. El govern seguiria així l'exemple d'Àustria, però això vol dir que necessitaria 245 milions de mascaretes FFP2. Ho entenen bé, 245 milions. El problema principal és l'alt risc de no tenir l'abastiment d'aquestes mascaretes. N'hi haurà prou per tothom. Alerta, no prendre decisions que els ciutadans no podem complir. Continuem les opes entre els grans. Naturgy, la gasista espanyola més gran, ha rebut una opa parcial de IFM, un fons de pensions australià, pel 22% de les accions a un cost de 5.000 milions d'euros. El fons australià maneja 90.000 milions d'euros. La Caixa, principal accionista amb el 24%, encara no ha dit res. El govern, que durant la pandèmia va fer una llei antiopes per preservar els sectors estratègics de l'economia espanyola, no se sap si acceptarà l'OPA. Una empresa extracomunitària només pot comprar el 10% d'una companyia espanyola. Les espases estan en l'aire. Qui són aquests australians de l'IFM? No són tan desconeguts. Tenen molts actius, com per exemple ports de GNL, aigua, transports, estacions de metro, autopistes, ports i tot tipus d'infraestructures. Espanya se'l coneix per l'adquisició del negoci de concessions de OHL i una participació del 49% de la filial d'aigua de FSC. Ara vol entrar en el gas. I Naturgy representa un actiu estratègic per ells. Els dividends creixeran aquest any a Espanya un 20%, un 15% a Europa, segons Allianz Global Investors. Els bancs tenen permís del Banc Central Europeu de repartir dividends. El Banc de Santander ha venut a un fons d'inversió la seva presència a Eroski per 500 milions i té un crèdit sindicat de 1.500 milions d'euros d'una empresa basca. D'aquesta empresa basca, el Santander segueix les passes de CaixaBank, Bankia, BBA i Banc de Sabadell. Eroski, com he sabut, és propietari de Caprabo. En el préstec sindicat del que parlàvem abans, hi continuen CaixaBank i Laboral Caixa, és a dir, entre bascos en general. El Banc de Santander va vendre la seva part de deute amb una rebaixa del 40%, segons informa el diari Expansión. No està gens bé l'empresa espanyola d'aeroports AENA. D'una banda, ha baixat exponencialment el trànsit aeri, com tots sabem, el preu dels hubs, i està negociant la rebaixa del lloguer de les tendes dins de l'aeroport perquè els negocis no venen quasi res i els duty-free estan buits. Renfe torna a llançar el tren Avio, que va de Barcelona a Madrid com l'AVE, i el seu cost és molt inferior. El més baix, que quasi ningú arriba a temps per comprar el bitllet, costa 5 euros. Amb 5 euros vostè pot anar a Madrid, si té sort. Amb 5 euros puc anar a Madrid, sí. Serà per molt poca gent, però sí que serà un abaratiment dels bitllets en relació a l'AVE. La francesa empresa Ouigo vol fer la competència a l'AVE, la qual, tot sigui dit, el preu del trajecte Madrid-Barcelona és força car amb l'AVE. Eni, l'empresa nacional d'hidrocarburs d'Itàlia, desembarca a Espanya. La nova empresa vol entrar en el negoci de la llum i del gas. Per entrar en el mercat espanyol s'ha valgut de la compra de l'empresa Aldro Energia, una de les empreses comercialitzadores de gas i llum que ha tingut més creixement darrerament a Espanya. Eni és una de les grans empreses petroleres del món que competeix amb Repsol, Total, Galp i British Petroleum. I una notícia dolenta, perquè no tots poden ser bones. El diari econòmic Expansión publica que continuen marxant empreses de Catalunya cap a Madrid, cap a Galícia i cap a Andalusia. Les empreses que han anat a d'altres comunitats autònomes l'any 2020 sumen 386. Iberdrola torna a llançar el seu pla als Estats Units una vegada que ha marxat Donald Trump com a president. Seria el primer parc eòlic marítim a escala dels serveis dels Estats Units, anomenat Wynyard Wind. Els generadors són fabricats per General Electric Company, està en la línia del president Biden. I una qüestió molt important. Hi ha una guerra d'hipoteques. Les hipoteques es firmen amb l'1% avui i n'hi ha que firma préstecs al 0,90%, com és el cas de iAhorro, però només per als clients, és clar, que consideren que tenen una bona solvència. I ara tenim la cançó d'avui, que és del grup Bee Gees, amb una gran interpretació de How Deep Is Your Love? Que profund és l'amor, el teu amor, perdó.
When you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moon we're living.
Moltes gràcies als Vigis per participar al nostre programa Economia i Valors.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara comencem, com sempre, amb la nostra música de fons instrumental, música popular llatina. En el programa d'avui entrevistarem a tres persones que ens poden aportar coneixements de temes capdals. En primer lloc, tindrem a un dels autors de l'informe d'Oxford Intermón que va ser presentat a la reunió del Fòrum Davos, el fòrum més VIP del món, el VIP dels VIPs, i que parla sobre la pobresa que hi haurà al món, i Espanya en particular, a causa del coronavirus. Parlem amb Íñigo Macías, un dels autors de l'informe. És necessària la comunicació interna i externa de les empreses? Ens ho respondrà la periodista i professora universitària Rosario Santamaría. I acabarem el programa amb una entrevista amb la doctora en psicologia i especialista en temes de salut, Isabel Sierra, que ens parlarà sobre com ens està afectant la Covid. La ONG Oxford Intermón acaba d'elaborar un informe que l'ha enviat al Foro Davos, com dèiem abans, el VIP més VIP del planeta, i aquest informe diu que assegura que la Covid-19 podria deixar a Espanya 1 milió de persones més que abans de la Covid per sota de la línia de pobresa. D'aquestes, 790.000 amb una pobresa realment severa. I es podria arribar fins i tot a 10,9 milions de persones, el que ens portaria als nivells inèdits de pobresa a Espanya. Ho diu l'informe d'Oxford Intermón. Parlarem amb un dels autors de l'informe, Íñigo Macías, que està amb nosaltres al programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Bon vespre, Íñigo.
Bon vespre.
Sí, explica'ns com s'ha gestat aquest informe, perquè, que per altra banda, és un informe anual. Les xifres que doneu són molt fortes, Íñigo.
Bueno, com s'ha gestat aquest informe? La idea és que comencem a tindre diferents pinzellades de quin ha estat l'impacte econòmic i social d'aquesta pandèmia, però són pinzellades que ens mostraven una mica quines són les persones que es veien més afectades, quins sectors econòmics es veuen més afectats, inclús quins col·lectius de la societat es veien més afectats per aquesta parada econòmica com a resultat de les mesures de distanciament social i de tancament de l'economia. I nosaltres el que volíem és posar fil a l'agulla, no? O sigui, agafar totes aquestes peces i anar una mica més endavant i tindre una mica una imatge del que podria estar passant i que no sabrem fins d'aquí 2 anys, m'explico. No sabem quin està sent l'impacte o quin ha estat l'impacte d'aquest ja d'aquí poc farà un any que estem vivint aquesta pandèmia. Llavors, el que hem fet nosaltres és fer una simulació. És veure, escolta, quin impacte pot estar tenint aquesta caiguda de l'activitat econòmica i al mateix temps aquest augment de la taxa d'atur, no? Llavors, això és una pregunta que ens estàvem fent i el moment és oportú perquè a Oxfam Intermón cada any doncs fa una anàlisi de la situació de desigualtat i pobresa a nivell global, però també a cadascun dels països en els que treballem. I llavors, pues, aquest és un tema capdalt en aquesta reunió que, com comentes, és on se troba l'elit política i econòmica, que aquest any no es troben presencialment, sinó virtualment, però és un espai en el que pretenem és donar espai i veu a aquests col·lectius i a aquestes idees doncs que ens permetin avançar cap a un món molt més just i inclusiu. Sí.
Digueu que tenim una crisi sense precedents. I amb el tema de les desigualtats tornem molt enrere. De fet, avui hi ha empreses, poques, que guanyen bastants diners, i d'altres que se la passen molt malament o estan en risc de tancar si ja no han tancat. Íñigo.
Sí, el que veiem és que en el cas concretament, per exemple, a Espanya, el que veiem és que no hem fet els deures. A què em refereixo que no hem fet els deures? O sigui, vam començar una crisi molt forta a finals del 2008, amb anys consecutius on l'economia va caure molt, la pobresa augmenta bastant, etc. Després hem tingut uns anys de creixement, però aquest creixement no ha vingut acompanyat d'una reducció substantiva ni de la pobresa ni de la desigualtat. En aquesta situació, no, que les aigües no havien baixat i que encara teníem molta gent que estava en situació de vulnerabilitat, arriba a aquesta pandèmia. I el que veiem és que aquesta pandèmia el que fa és nodrir-se, és enfortir-se en aquestes situacions, fent que l'impacte sigui encara més dur, i sobretot sobre aquests col·lectius que ja van estar molt impactats en la crisi anterior, no? I per altra banda veiem és que els que ja estaven bé doncs poden afrontar aquesta situació amb moltes més avantatges, no? I això ho veiem doncs les persones, per exemple, que la seva font de riquesa, una part molt important és de bé de fons d'ingressos, és de bé de les rendes del patrimoni i del capital, doncs veiem com les borses s'han recuperat pràcticament en aquests darrers 9 mesos, i veiem doncs aquestes persones que la seva riquesa prové principalment de les rendes de capital s'han recuperat, mentre que la gran majoria de persones que tenien els nostres ingressos de la feina doncs han perdut la nostra feina, han perdut moltes hores de feina perquè ens han perdut hores de feina, o estem en situació d'ERTO.
Sí, com sempre acostuma a passar, i ho acabes de dir, amb les pandèmies, amb els desastres naturals, qui pateix més, qui se la passa més malament són les persones que tenen menys, els més necessitats, Íñigo.
Sí, és aquesta idea de pobresa com a vulnerabilitat, no? I llavors el que ha posat de relleu aquesta pandèmia és aquesta vulnerabilitat. O sigui, sabem que les persones, o per exemple, anàlisis que s'han fet a ciutats com Espanya o a ciutats com a Barcelona o Madrid, doncs mostren que la probabilitat de contagi és molt més alta entre aquelles persones que són més pobres, que tenen menors nivells d'ingressos quan les comparem amb aquelles llars que són més riques, no?
Sí.
Per què? Perquè són habitatges on hi ha més persones convisquent, perquè són persones que tenen una feina per les quals és molt difícil convertir aquesta feina no presencial en teletreball. Doncs veiem que doncs això, són aquestes persones que estan en aquesta frontera, no? Que estan en aquest difícil equilibri en el llindar de la pobresa, que són les que es veuen molt més afectades.
Sí, i es va crear durant la pandèmia l'ingrés mínim vital. Com veieu que funcionen els ingressos mínims vitals i les ajudes rebudes pels ERTOs, Íñigo?
Hem fet una de les altres idees en relació a la teva primera pregunta, era saber què està passant i al mateix temps saber què està funcionant i què no està funcionant. I llavors en aquest anàlisi el que fem és analitzar una situació en la que imaginem que totes les persones que han estat en ERTO haguessin passat a l'atur. I llavors, d'aquestes dades que has comentat al principi, de l'augment de persones en pobresa, nosaltres estimem que els ERTOs podrien haver salvat de la pobresa a 700.000 persones. Per tant, és una política que no és perfecta. Hi ha molta gent que no ha arribat als ERTOs, especialment doncs, els joves amb contractes temporals, les persones migrades amb contractes temporals, que no accedeixen a aquest tipus de polítiques que els hagués ajudat, no? Però que en aquest cas els ERTOs sí que, en termes generals, han servit. El que veiem que no ha acabat de funcionar bé, i això no ho diem no tan sols nosaltres, sinó altres organitzacions de la societat civil, inclús el propi govern, no? Aquest ingrés mínim vital.
Aquest ingrés, exacte. D'això volia parlar també, sí.
Sí, per una banda, o sigui, hem de donar una molt forta benvinguda en aquesta política. Això l'anomalia que hi havia a Espanya era molt forta per no tenir aquesta política, o que totes les comunitats autònomes, cadascuna tingués la seva, amb molt diferència en quant a l'àmbit d'actuació, quantes famílies arribaven, etc. O sigui, que és una política que és molt benvinguda, ens situa a la part d'altres països europeus, però veiem que hi ha problemes importants perquè el propi govern ha dit que només ha arribat a 200.000, entre 150 i 200.000 persones, quan volia arribar fins a les 850.000, no? S'ha d'ampliar la cobertura d'aquesta política, sobretot per reduir la pobresa infantil, hem d'adequar els requisits per agilitzar que els fons arribin a les famílies sense ingressos, i, per altra banda, assegurar que les comunitats autònomes que tenien aquestes polítiques semblants de rentes garantides, ara que s'estalviaran aquests diners, no els facin servir per una altra cosa que no sigui per lluitar contra la pobresa.
Sí. Has parlat dels joves, Íñigo, que són potser un dels grans perjudicats, no? Què pot passar? Què poden esperar els joves avui a Espanya?
Buah, aquesta és la pregunta
del milió.
Del milió, no? El que està clar és que hem de prestar una atenció especial en aquests col·lectius. Sabem i tenim evidència per la crisi passada que les persones que entren per primera vegada en el mercat laboral en una situació de ressaca, de crisi, com si diguéssim, doncs afronten no tan sols salaris més baixos, sinó major precarietat laboral. I hem de pensar quina importància tenen els joves en la nostra societat, no? O sigui, és que són el futur, no? I llavors, és un col·lectiu que ja va ser molt afectat de l'anterior crisi, és un col·lectiu que torna a estar afectat ara, i això té moltes conseqüències a futur, no? Per la sostenibilitat de l'estat de benestar, per la capacitat del cicle vital d'aquests joves, no? De poder emancipar-se, etcètera, és un tema en el que jo crec que hauríem de prestar una atenció especial.
Podrien tenir un ingrés mínim vital?
És una de les opcions que s'està començant a discutir, no? El que l'ingrés mínim, que hi hagi un esquema de lo que es diu una renta bàsica, no?
Sí.
Sí, són coses... És interessant, estem visquent en moments, per un economista que soc jo, són moments interessants perquè es comencen a plantejar solucions alternatives que abans ni es consideraven a sobre la taula, però està clar que hem de pensar més enllà, hem de sortir dels paràmetres tradicionals de pensar la política, no? Hem demostrat, o sigui, una de les coses que crec que s'ha demostrat en aquesta pandèmia és que la política econòmica és important per a una mica apaivagar el fort impacte d'una crisi com aquesta, no?
Sí, quina hauria de ser la sortida de la crisi econòmica causada per la pandèmia després dels ERTOs i d'una certa reanimació de l'activitat econòmica, Íñigo Macías?
Crec que és important recalcar el tema de la política de l'ingrés mínim vital, que, com et comentava, és una cosa que ha vingut per quedar-se. I després un tema important, que crec que és de narrativa, de pensament, no? És que els governs de tot el món han de respondre ara de manera radicalment diferent de com ho van fer l'anterior crisi, no? El creixement econòmic és important, però encara és molt més important com promovem aquest creixement, no? No tan sols el què, créixer, sinó com créixer, no?
Sí.
I hem d'impulsar mesures per aconseguir societats que siguin més justes, més equitatives, posant a l'economia al servei de les persones i tot considerant doncs, aquesta crisi climàtica, no? que després d'aquest tsunami que tenim, ara ens vindrà un altre que sigui el de la crisi climàtica, no? Hem de pensar en un mercat laboral que garanteixi un treball digne, que permeti a aquests joves emancipar-se. Hem de pensar en una reforma fiscal que ens asseguri que podem consolidar aquestes prestacions socials, aquesta despesa pública en salut i en educació que ha estat tan necessària. O sigui, seria pensar de manera diferent, no?
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Íñigo Macías, per un dels autors de l'informe d'Oxford Intermón d'aquest any, que ha estat enviat al Fòrum Davos perquè es vegi que el coronavirus ha causat i causarà una gran desigualtat entre països, entre famílies i entre regions, també. Millor dit, una situació de pobresa sense precedents, segons digueu vosaltres. I molt especialment entre els joves. Íñigo Macías, que continueu aquesta tasca tan encisadora, lluitant pels que menys tenen. Bona nit, bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
És avui imprescindible la comunicació externa i interna per les petites i mitjanes empreses i també per les grans, però això ja ho sabíem. En parlarem amb la Rosario Santa Maria, periodista, directora i coaching de comunicació i professora universitària de Relacions Públiques. Bon vespre, Rosario.
Bon vespre, com estàs, Salvador?
Molt bé, escolta, aquí estem aguantant encara que el coronavirus encara no ens ha afectat, eh? Esperem que no ens afecti.
La ràdio fa un molt bon servei.
Sí. Per què és important la comunicació a les empreses, Rosario?
Doncs mira, jo penso que avui dia el que podem dir és que el que no es comunica no existeix. A començaments del segle XXI encara podies comprendre que hi hagués alguna empresa una mica despistada i que no donés importància a la comunicació. Estaven adormides. Avui dia els hauríem de dir, escolta, què esteu fent que no esteu comunicant? És impensable.
Sí. Com deia el Guerra, l'Alfonso Guerra, quien se mueve no sale en la foto, no? I aquí, doncs, qui no fa veure a conèixer els seus productes i la seva empresa, doncs no la coneix ningú, i per tant, doncs... No.
O potser tenen alguns clients que sí que la coneixen i la donen a conèixer, però a la seva manera. Aleshores, és millor que tu controlis, entre cometes, el que vols dir de tu, no?
Sí, efectivament, si vols vendre has de ser conegut i si no et dones a conèixer no existeixes, com tu has dit, no? Mm. Entenc, Rosario, que amb la pandèmia la comunicació s'haurà disparat.
Sí, completament. Els experts coincideixen que el màrqueting digital és, sens dubte, un d'aquests sectors que han sortit reforçats a causa de la crisi de la Covid-19. Abans era una cosa habitual veure que cada vegada més empreses es llançaven a oferir els seus serveis i productes a internet, no? I que a més feien molta comunicació a xarxes socials. Però conforme han anat passant aquests mesos, és estrany veure que alguna companyia no fa alguna cosa a internet. Jo no sé si a tu et passava, però quan estaven amb la en plen confinament, jo rebia més newsletters que mai. Jo no sé
sí, a dos jo els rebia, sí. Digues.
I a més hem de tenir en compte, Salvador, que clar, no hi ha esdeveniments presencials, és a dir, no hi ha fires, no hi ha aquelles trobades que fèiem abans. Després, RSC estan fent molt poca cosa de RSC, perquè el primer RSC és amb els seus empleats, i amb aquesta situació econòmica doncs entenc que han de cuidar els seus empleats i a vegades no poden fer moltes més coses. I clar, el que poden fer que és internet, comunicació a xarxes socials, newsletters, actualitzar la seva pàgina web, vendre online, etcètera, no?
Sí. Entrem a la comunicació digital. Com ha de ser la comunicació digital? O sigui, on posar l'ull per no equivocar-se?
On posar-se l'ull? Jo el primer que diria és que per no equivocar-te el que has de fer-la i l'has de fer molt bé. És millor fer-ho bé que no fer-ho. Aleshores, jo, com que...
Fer-ho bé, què significa?
I dono classes de comunicació, abans sí. De relacions públiques, de comunicació. Jo sóc una fèrrima de defensar que ha de ser professionalitzada. A mi no em serveix que em vingui alguna empresa i em digui sí, tinc un nebot que treballa superbé, o el meu fill... Mira, et posaré un exemple que amb això s'entendrà molt bé. Jo he treballat durant una temporada a la revista Telva i feia una secció que era de gastronomia i recomanava hotels i recomanava bars de copes, val? Era una secció molt divertida,
Sí, oh, i tant.
Sí, el meu cosí t'enviarà unes fotos perquè fa unes fotos boníssimes.
Sí.
Salvador, trigaven mogollon en enviar-me les fotos. Quan la rebia no tenien qualitat alta i la foto era horrorosa. És a dir, si us plau, s'ha de professionalitzar.
Clar, fatal. Les fotos dolentes són fatals.
Aleshores, si tu no tens un... És molt fàcil trobar un perfil avui mateix en formació, però si no el tens i el tens dintre de la teva empresa, si us plau, que es formi. N'hi ha molts cursos, n'hi ha molt bons cursos, molt barats, de veritat, alguns fins i tot gratuïts, jo no vull fer publicitat, però et podria parlar de Barcelona Activa, que és una empresa de l'Ajuntament de Barcelona que fan cursos meravellosos, però si us plau que es formi, no? I després, des del punt de vista tècnic, em preguntaves què recomanaria, no? Com recomanaria que fos aquesta comunicació digital, des del punt de vista tècnic donaria res, tres pinzellades, no? L'estil ha de ser humà i proper, la gent vol que hi ha, connectar amb aquella empresa, que li desperti emocions, no?
Sí.
Amb una periodicitat constant, però no hem de gastar, no hem d'esgotar, no hem de ser pesat. O sigui, ha de ser constant, però no, que no es faci pesat. I respecte al contingut, jo diria que ha de ser molt variat, molt informatiu i una mica comercial.
Sí. Això de que no es faci pesat és real, perquè si no passa spam ràpid, perquè dius, bueno, sí. aquest es posa... Aquest ja fa massa temps, no? Però què vols dir amb una mica comercial, Rosario?
Sí, mira, i això és una errada que fan moltes empreses, que quan fan xarxes socials estan tot el dia traient ofertes. Tu ets periodista igual que jo, i tu quan llegies el diari és clar que veies la pàgina de publicitat, però el que t'interessava eren les notícies. Doncs tu quan entres a les xarxes socials el que t'interessa és veure un perfil que sigui més informatiu, que t'enamori, que t'expliqui coses, que et doni consells, m'explico, que et doni informació d'actualitat. Per descomptat, és la teva xarxa social i tu de tant en tant has de publicar ofertes, has de fer publicitat, però ha de ser de tant en tant. Jo diria més o menys que hauria de ser doncs, un 20% d'aquest contingut més comercial, més d'oferta, tal, i un 80% donar informació, actualitat, consells, enamorar el teu client. Estic parlant sobretot de xarxes socials, però jo crec que la newsletter més o menys seria el mateix.
És a dir, no és fàcil enamorar el client, eh?
És difícil, però no és impossible. No és impossible. A més, ara arriba Sant Valentí i tothom està una mica...
Sí, ara estem... Bueno, Sant Valentí i les eleccions, no? Sí.
No, una mica. Pensa més que ha canviat moltíssim això de la publicitat. Em recordes que abans tu enviaves un anunci i l'espectador o el lector pues, se'l menjava, entre cometes.
Sí.
Ara no. Ara tu has de parlar amb el client. El client pot perfectament entrar a Google i deixar-te fatal.
Que sigui interactiu, per exemple.
El què?
Que sigui una mica interactiu.
Sí, clar, i tant, ha de ser interactiu. Quan més interactiu, millor. És a dir, jo que estic una agència de comunicació, sempre et pregunta al client, jo vull engagement a les xarxes socials, és a dir, jo vull que facin comentaris, que comparteixin els meus continguts. Engagement significa compromís. Clar, no hi ha un compromís de veritat amb un anell, eh? No cal anar tan enllà, però sí que hi ha com un... el podem aplicat a xarxes socials seria que enamores el teu client, que té ganes de saber de tu. Ai, escolta, què haurà pujat aquesta empresa a xarxes socials? Ai, que tinc interès en llegir-lo, no?
Sí. Rosario, explica'ns una mica què vol dir la resta quan parles de les xarxes.
Sí, mira, consells que jo us puc donar per no parlar per aquest 80% de contingut, el 20% hem quedat que podem posar ofertes, descomptes, etc.
Sí.
I aquest altre 80%. Jo donaria consells relacionats amb el nostre sector. Frases inspiracionals. Per exemple, jo què sé, mira, jo tinc un client que és d'hotels i de tant en tant doncs, publico frases cèlebres sobre el turisme. I una que m'agrada molt que és invertir en viatges és invertir en un mateix. Doncs frases d'aquest estil que enamoren, que dius, ai, doncs sí, que té raó. A més, amb una bona foto, a vegades fins i tot només amb una bona foto, el que està seguint les teves xarxes socials ja s'enamora, ja té aquest engagement. Engagement no de compromès, torna'm a dir-ho, sinó més superficial, però ja m'entens, té aquest, ostres, quina foto més maca que m'està explicant. Després també es parla molt d'un altre contingut, d'un altre concepte que es diu el storytelling, no?
Sí.
Que és la història de l'empresa, el que la fa diferent, explicar quins són els teus valors. Si tu fas RSC i estàs ajudant a posar una ONG, posa-ho en valor, digue-ho, explica-ho, perquè si no ho fas tu, no ho farà ningú. No? O storytelling, per exemple, funciona també molt bé poder explicar la història en si, no? O sigui, dins, doncs vam començar als anys 40 i mira com era el nostre edifici antigament. O escolta, tu tens un restaurant, Salvador, per exemple, i dius, agafem a la senyora Pepa, que era la nostra àvia que ens ensenyava a fer les croquetes. Això triomfa a xarxes socials. Saps? La senyora Pepa, que és l'àvia i que va començar el restaurant fa 40 anys i que fa les croquetes que encara els nets les fan igual que ella. Tota aquesta història, això que fa diferent a una empresa... agrada molt en xarxes socials i funciona molt bé.
Sí, sí, tornant a la Covid-19, què més ha canviat la pandèmia en la comunicació?
Jo penso que ha posat molt en relleu la importància de la comunicació interna, perquè, clar, quan estava cadascú treballant a casa seva, i ara parlem sobretot del confinament, no?, que és quan va començar tot, clar, ens havíem de reunir online, i jo crec que les empreses van ser conscients de la importància de fer aquestes reunions internes, que això és comunicació, perquè
sí.
És de feina, però també com estàs i què estàs fent. I aleshores, ja en aquell moment va haver-hi com un salt qualitatiu en quant a la comunicació interna. No? La comunicació interna és aquella que donem als nostres empleats, lògicament. S'ha de tenir molt en compte perquè al final el fet, hi ha estudis que diuen que el fet que tu tractis bé els teus empleats fa que treballin molt millor, és a dir, que és més productiu. També jo crec que hi ha un tema com de justícia, no? És a dir, que el teu empleat llegeixi a xarxes socials novetats de la seva empresa i que tu no li hagis dit a ell abans, a mi, sincerament, em sembla una mica lleig, de veritat.
Sí, sí. L'empleat ha de ser feliç en el seu treball i en la seva empresa, però això del teletreball desenganxa una mica el treballador de l'empresa i, per tant, a vegades no se sent compromès suficientment amb l'empresa perquè la veu lluny, no la veu a través de la pantalla.
Per això hi ha eines per treballar la comunicació interna i perquè no passi exactament el que tu estàs dient, que moltes vegades tens la sensació de que ets un professional autònom, que estàs a casa teva treballant pels teus clients i sí, jo, per exemple, treballo en una agència de comunicació per a uns clients. Clar, tinc molt més contacte amb els meus clients que amb el meu cap, però molt més. Clar, no podem perdre de vista que jo treballo per aquesta empresa, no per als meus clients.
Sí.
Sí que fem nosaltres, per exemple, sí que fem una newsletter interna amb un mail, sí, molt senzilleta, i cada setmana rebem les principals novetats. També tenim un grup de WhatsApp, és a dir, que amb quatre coses senzilletes pots millorar molt la comunicació interna perquè la gent se senti part del grup, però estic totalment d'acord amb tu que amb el tema del teletreball has de treballar molt, perquè si no, al final la gent pensa que està treballant, bueno, que està treballant sol, que és el que veu, no?
Sí. Què li diries a una empresa que no està apostant suficientment per la comunicació?
Pues mira, el primer que li diria és que si tu no comuniques, altres ho faran per tu, no? Que ho comentàvem al començament de l'entrevista, no? I que potser no parlaran gaire bé de tu. A Google, avui dia, quan tu fas una recerca, et posen al Google My Business i et diuen, vols fer algun comentari? I tu pots dir, doncs aquest restaurant no m'agrada gens, no? M'han tractat fatal. És a dir, que si no parles tu, parlaran de tu, perquè ho tenen molt fàcil. I amb el Twitter, per exemple, també pots estar tot el dia, no?, etiquetes a aquella empresa i dius, escolta, treballeu fatal. És a dir, que si tu no ho fas, ho faran per tu. També és veritat que pots fer-ho tu i que també ho facin, també ho faci gent, per descomptat. Però, clar, és una manera, com diria jo, si tu estàs donant informació i, a més, hi ha la del client doncs, que està descontent, potser passa més desapercebuda. O potser tens més temps de reacció per de seguida contestar-li i dir-li, ai, perdoni, les molestes, escolti, doni'm el seu correu que contactarem amb vostè, perquè ets més proactiu, no?
Sí.
Després li recordaria que no costa tants diners, la veritat. O sigui, jo te parlava dels cursos de Barcelona Activa, que són gratuïts, si tu tens un personal que vols que es formi, doncs tens cursos gratuïts. Jo, per exemple, faig coaching en comunicació i ajudo a petits empresaris, a autònoms, els dono pinzellades i els explico, per exemple, em diuen, jo necessito que li donis una ullada a la meva pàgina web, doncs jo li dic, li faig com una mini auditoria, li ensenyo perquè ho faci ell mateix, perquè potser no té els diners per contractar algú, però la formació sempre, jo sóc molt, molt fan del tema de la professionalització.
Sí.
I ja està, o sigui, jo diria això, no?, que si no comuniques, doncs altres ho faran per tu, que no costa formar-se i que es formin, si us plau, que siguin professionals de la comunicació en el nivell que es consideri, no tenen ja un departament de comunicació o una agència, o es formen ells, o el que sigui, però
sí, sí.
Formació, si us plau.
Rosario, està clar que la comunicació, almenys el que jo penso, i penso que tu també pots pensar el mateix, amb la comunicació no tot s'hi val. Hi ha una ètica, no. Uns valors que li donen serietat, arguments,
sí.
Sòlids,
sí.
Creïbles, i són molt professionals. Ara que ja no tenim a Donald Trump,
no.
I que en parlarem un altre dia perquè avui no tenim temps, pensa que la situació va millorar?
Que penso que sí millorarà. La situació on als Estats Units des del punt de vista polític o de la comunicació, de què penses tu?
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Rosario, per les teves aportacions i a la comunicació empresarial en el nostre programa Economia i Valors a Ràdio Estel. Continua en aquesta professió tan bonica, tan encisadora, et veig tan animada i positiva, que tinguis una bona nit, un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies a tu, Salvador. Una abraçada.
Una abraçada.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Entrevistem ara la doctora en psicologia i especialista en temes sociosanitaris, senyora Isabel Sierra. Ens parlarà de la Covid-19, que continuarà encara per un temps entre nosaltres. Bon vespre, senyora Isabel Sierra.
Hola, bon vespre, senyor Aragonès.
Doncs tenim ara sobre la taula no poques discrepàncies sobre la gestió de la Covid-19, tant per part del govern central com per part dels governs autonòmics, i també la justícia s'ha posat pel mig. Anem per parts. Segons vostè, qui té o qui hauria de resoldre els horaris de confinament? És un dels temes discutits.
A veure, hi ha una regla general que entra dintre del que seria el funcionament del virus i el funcionament de la pandèmia, de la interacció entre persones, que això ja l'ha posat el govern central. És a dir, que més o menys això ja ho coneix tothom. Altra cosa és que cada territori, i el territori vull dir comunitat autònoma o més a nivell més petit d'escala, s'hagi d'adaptar a les característiques de nombre de població, la mobilitat que té la població, etcètera. És a dir, que és una norma general que després s'ha d'aplicar a cada territori en sentit comú, vull dir, perquè sigui efectiva.
Sí. Un altre tema és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o sigui, Internet de la Justícia, ha tancat pràcticament la polèmica sobre l'aplaçament de les eleccions catalanes. Hi ha realment un perill per celebrar-les d'aquí a 3 setmanes, tal com ara està la pandèmia a Catalunya? I ara diu el govern català que es poden fer mítings sense restriccions i que, bueno, això ha caigut fatal per a aquells que estan arruïnats per les restriccions. Senyora Sierra.
A veure, el tema de si estem a temps, els responsables de l'organització de les eleccions ens diuen que sí, la Direcció General de Participació, etcètera, tots, teòricament, des del 21 o 22, no recordo, que es va convocar aquestes eleccions de forma automàtica, perquè no tenim president, i seguim sense tenir-lo, doncs estàvem en la mateixa situació de pandèmia de setmana, vull dir que no estava tot més o menys calculat, i hi ha hagut temps, doncs, de fer tota l'organització de diversitat de formes de vot, d'adaptació dels locals, d'ampliació de locals electorals, etc. Ells ens diuen que sí, que estan preparats, i per tant és el que ens hem de creure i és el que estaven obligats.
Sí.
Tenim 2 setmanes per davant, però penso que la gent també és prou conscient de que si es poden fer altres activitats amb l'ordre que tots ja hem interioritzat.
Però això contradiu el dels mítings.
Bueno, dels mítics s'han tirat enrere, segons tinc entès. És a dir, va ser el govern, i no són els partits els que ho deien, el govern que deia que es podien fer, i ara, doncs, evidentment, doncs, la gent és més assenyada moltes vegades i diu no ho podem fer, si no podem canviar de municipi per una altra raó, doncs, evidentment, per fer un mític no. I
sí,
els partits estan en condicions de fer-los de forma telemàtica, o sigui que no hi ha raons per...
Bueno, avui se fan tantes coses en forma telemàtica, no? Vostè quin balanç fa de la pandèmia a Espanya? No totes les coses s'han fet bé, però tampoc totes s'han fet malament. Senyora Isabel Sierra.
El tema de la pandèmia hem d'entendre el que he comentat en algunes altres ocasions. És un tema que afecta no només a l'atenció sanitària, perquè hi ha més malalts i ocupen més places de llit i d'hores de professional, sinó per tota la vessant de salut pública. La salut pública és la que ens diu o ens permet adelantar-nos a les situacions, a les circumstàncies, és a dir, fer prediccions i fer prevenció. En el tema del rastrejament de malalts, per exemple,
sí,
és una cosa que s'ha fracassat bastant en unes comunitats més que d'altres, això s'ha de dir, no cal ara que expliqui quines, però que s'ha estat més eficaç en alguns llocs a l'hora de després de l'estiu passat, que era quan s'havia d'implementar tot aquest tema dels rastrejaments, doncs, d'identificar les persones que havien estat en contacte, fer la quarantena, etc.
Sí.
A cada una de les fases, diguéssim, de aquesta pandèmia, ara amb les vacunes també estem tenint problemes.
Sí, i tant.
Tot és com sobrevingut, vale? I el que ens està fallant una mica és la capacitat de predicció, és a dir, d'adaptar-nos als aconteixements.
Sí, per part de la indústria farmacèutica.
Bueno, no, de la indústria farmacèutica, teòricament, tenen un acord amb la Unió Europea per una quantitat que...
Sí, però em sembla que no es compleix massa aquest acord.
Sí, però no sabem ben bé per què, perquè no sé si és un tema de producció, de capacitat de producció, o és el que realment diuen alguns, que és que ho estan venent a altres països amb més cost.
Sí, sí, clar. El més bon pagador, doncs, se li dona la vacuna, sembla ser.
Sí, però, a veure, aleshores hem de tenir clar que la confiança que podem tenir amb aquestes farmacèutiques per aquesta vacuna, per qualsevol altra, doncs quedarà molt en qüestió, francament, perquè és un tema amb el que es pugui jugar. Estem veient que les vacunes han de tenir un ritme constant i que hi ha una dosi i després n'hi ha una altra. Per tant, si no... Ara s'han aturat a Madrid i a Catalunya les noves vacunacions precisament per això, perquè si no pots garantir que tindràs la segona dosi, doncs, bueno, la gent que s'ha vacunat amb les dues dosis ja està, teòricament, amb mesures també de precaució, però té menys risc de caure malalt, però el ritme que volíem anar no s'està complint.
Sí. El personal sanitari ha superat ja tots els límits els límits personals, inclús psíquics, no? Vostè, com a psicòloga, quina solució hi veu per als sanitaris i les sanitàries del...
A veure, a curt termini és complicat perquè són insubstituïbles. Vull dir que ja hem vist que s'han volgut posar personal que no era pròpiament sanitari amb segons quines tasques i no funciona, no? Doncs clar, això té a veure amb la predicció de professionals que vas... traient amb les diferents egressats de la facultat. És a dir, que nosaltres, en teoria, estàvem per sota del nombre de professionals per habitant que estava a nivell europeu, ja portaven aquesta dèficit, i ara doncs estan sobrecarregats, molts amb problemes de salut mental, com vostè diu, no només perquè tinguin molta feina i estan estressats, sinó perquè s'han havent de fer coses i triant què fer amb un malalt o no fer-ho en funció dels mitjans que tinguin.
Sí.
I això és el que li diuen sanitat de guerra, que és quan no tens prou mitjans i has de decidir qui viu i qui no viu.
Sí, sí.
És realment una cosa per la que els nostres professionals no estan preparats.
Sí, sí, això és molt dur interiorment.
Això és molt dur.
Haver de decidir entre l'un i l'altre, sí.
Bueno, és el que va passar en el començament de la crisi, de la pandèmia, que bueno, van decidir, i ara estan amb el tema de les vacunes s'està rectificant, el criteri que es va decidir de que hi haguessin persones més grans, de 80 anys, o els que estaven en residències, que no anessin, no dic de forma massiva, però molts es va donar la indicació de que no anessin a col·lapsar els hospitals. Clar, i va ser...
Sí, va ser un gran error aquest.
Era triar o aquests que tingui a l'UCI o uns altres que en vinguin de nou. Un altre problema que estan veient els professionals és que altres patologies que són igualment problemàtiques, com les patologies cròniques, la diabetes, el càncer, i fins i tot les intervencions, no? Que per una persona que necessita una pròtesi de maluc, doncs li canvia molt la vida... Doncs estan retrasant totes.
Sí, jo volia preguntar precisament sobre el tema dels malalts crònics.
Sí.
En aquests moments estan ben atesos i les operacions quirúrgiques estan aplaçades. L'altre dia es va morir un nen de peritonitis, senyora Isabel Sierra.
Sí, això és molt greu. Això és molt greu. Doncs això ens porta, doncs, a 50 anys enrere o a un país del tercer món.
Sí.
Això és per falta de capacitat de resposta del sistema, és així.
Sí.
No tant perquè els professors no en sàpiguen, sinó perquè no s'arriba a temps als circuits i els fluxos de treball estan saturats.
O sigui que hi ha una preferència absoluta pels malalts de la Covid i els altres que esperin.
A veure, no sé, no és ben bé pels malalts de la Covid. En general, tot el que són malalties infeccioses, que això és el que li deia de la salut pública, que és qui tracta més el com s'escampen els virus, doncs és prioritari aturar-ho. No és tant per com estigui el malalt en concret, el malalt 1, el malalt 2. És perquè interès, no pot sortir aquesta persona al carrer perquè està infectant a tothom.
Sí, sí.
És aquesta doble lògica, no? Està malalt, té problemes respiratoris, li poden quedar seqüeles, però és que, a més, l'hem d'aturar, no pot seguir contagiant els altres. Clar, amb les altres patologies no hi ha aquest contagi.
Ja. Vale? Bueno, no totes,
sobre
però
bueno. Sobretot de l'altra.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyora Isabel Sierra, doctora en psicologia i experta en temes sociosanitaris. Que tingui una bona nit, un bon cap de setmana i pensar que queda poc per la pandèmia ja. Esperem amb les vacunes. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí n'he escoltat vostès el programa Economia en Valors, Ràdio Estel. Han intervingut Íñigo Macías, investigador i autor de l'informe d'Oxfam Intermón d'aquest any 2021 sobre com estarà la pobresa després de la pandèmia. Rosario Santa María, que ens ha parlat de la necessitat de comunicació externa i interna, especialment en temps de pandèmia, i Isabel Sierra, doctora en psicologia, que ens ha parlat de les conseqüències i com està la situació de la Covid. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agonès. La setmana que ve parlarem del sector immobiliari i de l'endeutament públic i privat. També de l'endeutament de les famílies. Espero que els hagi agradat aquest programa i ens despedim de vostès desitjant-los una bona nit, un bon cap de setmana. Sobretot que siguin feliços, que passi el que passi. Adéu-siau. Thank you.